gall del monestir.
No, i 24 minuts, tornem al Sant Cugat de Fons i ho fem per obrir tertúlia, una tertúlia que aquesta setmana, la tertúlia dels dijous, s'estrena. La setmana passada vam fer aquest homenatge a Pep Blanes, que va morir la setmana passada, i per tant no vam fer tertúlia. Avui saludem, de moment, tres persones. Toni Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Maria Sansa.
Bon dia i bona hora.
Josep Maria Balcells.
Bon dia.
Comencem aquesta tertúlia amb... agafant on ho vam deixar també dimarts. Vam parlar del ple municipal d'aquest mes, però vam parlar del funcionament també del ple. En aquest cas tenim a dos exregidors i a un exdiputat, per tant podem parlar amb coneixement de causa. No sé si encara que sigui tangencialment seguiu una mica els últims plens municipals, els últims anys. El dimarts a la tertúlia de periodistes parlàvem de la duració dels plens, que s'allargaven molt. No sé si des de la vostra experiència heu notat canvis en els últims anys en aquest sentit. Qui vulgui, tu, Toni, et veia ja aquí...
Jo d'entrada confesso que quan vaig plegar de regidor vaig dir, mira, de tant en tant m'hi deixaré caure allò, a veure, que es cou, no hi he tornat a posar els peus mai més, excepte un dia que es tractava un punt concret i més o menys vaig calcular l'hora i vaig anar en aquell punt. A mi el que em sorprèn és que quan els plens eren a les 7, sortíem alguns dies a les 11, quan fèiem bondat, però a les 12 i a quarts d'una també havíem sortit. Però és que ara que comencen a les 4
també.
No? Dius, ostres, alguna cosa estem fent malament. És cert que ara hi ha més grups municipals, el fet dels resultats de les últimes eleccions fa que hi hagin més intervencions per punt, però també la reflexió que jo també feia internament en el partit, a veure, el ple tampoc cal que anem a gesticular-ho tot. O sigui, al final la feina política l'has de fer en altres bandes i l'has d'explicar d'altres maneres, perquè el ple té en el fons té el seguiment que té. Llavors jo crec que segurament hi ha més grups municipals, segurament la ciutat creix i té més temes, però hi ha un excés de gesticulació.
Jo estaria al 100% d'acord amb el que ha dit el Toni.
Comencem bé la tertúlia els dijous, amb el 100% d'acord, això.
Malgrat representem opcions polítiques diferents, però amb el que ha dit estic d'acord. Jo, abans ho comentàvem amb micro tancat, des de l'any 79 he tingut per obligació molts anys i després per vocació seguir els plens. Ara els segueixo per la tele, t'he de dir la veritat. A veure, és absolutament increïble els discursos que es fan en el ple, que no serveixen per la ciutadania en general, no serveixen per millorar res de la població de Sant Cugat, i el ple és de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, jo crec que els temes i els discursos s'allarguen d'una manera que jo crec que o no tenen capacitat de síntesi o no sé què els hi passa, però realment són infumables. Són infumables.
Josep Maria?
Jo la meva experiència no és de ple municipal, sinó de ple del Parlament, que una mica també quina és la funció. La funció és el debat intern entre els grups parlamentaris i s'instrumentalitza d'alguna manera el ple per fer-lo portaveu i plataforma dels missatges i del relat i del discurs de cada un dels partits polítics.
Els que estan a dins.
Sí, però no tothom té la capacitat, cada partit polític no té la capacitat d'arribar a un determinat tipus d'audiència. Llavors, què fa? El ple li dona peu a posar el relat sobre la taula, que després qui ho senti ho sent en aquell moment, i si no, doncs passa després a la web o a la plataforma digital o de cada un dels partits polítics i es fa caixa de ressonància del que s'ha fet en el ple. O sigui, s'instrumentalitza el ple. I el ple, doncs, i hi ha dues parts en el ple. Hi ha el ple, doncs, de les mocions i tal, i el ple d'audiència pública, que també, doncs, es pot teoritzar com una cosa importantíssima de participació, però a la llarga això són les mateixes persones, hi ha un protagonisme personal, doncs, molt, molt important per fer-se notar i per fer-se veure, i tot plegat, doncs, grinyola l'eficiència dels plens en aquest format.
Mm-hmm. Albert Roda, et podem saludar ara que has arribat aquí amb el partit començat. Estàvem parlant de la comparació, com es va parlar també el dimarts, sobre el funcionament del ple, sobre com era abans el ple, com és ara, quines diferències hi trobeu.
En el ple
del Parlament.
En el ple de... No, en el ple de Sant Cugat. En el ple de Sant Cugat.
Que tu també, tu també hi has estat una temporada, eh?
Jo sí. No, de fet, últimament tampoc hi vaig massa, no, en aquests plens, a dir, que s'estan... Però abans era molt d'emoció i realment era una plataforma, com diu en Josep Maria, de donar a conèixer una mica doncs, el diari de cada un dels grups, no? Llavors, clar, a mi em sembla... El tema dels plens, moltes vegades pensava, dic, fan mocions d'aquestes genèriques que no tenen que res que veure, anem a dir, amb Sant Cugat, i moltes vegades es feien per tenir protagonisme en una cosa de país, no? Més que de Sant Cugat, no? Però i els plens moltes vegades es feien per portar la contrària a l'altre, no? I moltes vegades em donava la sensació de que hi havia coses que es feien en el ple. Jo podria estar d'acord, inclús amb algunes coses del PP. Vaig dir, hòstia, això que diu el PP està força bé. No, clar, no pots dir això, perquè que si no em maten. No. I clar, jo era un rar avis de la política i per tant, no, però... doncs, hi havia coses
que... He de dir que en els últims plens...
Estar d'acord i que...
En els últims plens s'ha vist una moció presentada conjuntament per CUP i Ciutadans.
Per exemple.
Per
no?
tant, sí bueno, que encara... en això...
Que s'ho facin mirar, eh?
Bueno, a veure, la política local també té aquestes coses, no?
Sí,
es pot
sí.
coincidir en un aspecte, jo què sé,
molt més
amb la projectes... rehabilitació d'un barri concret.
En projectes de ciutat pots coincidir, sí. Sí.
A veure, jo el que sempre he defensat, al final... la feina de fas a les comissions informatives, sí, en els sí, grups sí. de treball, que per mi era la part més agradable, o sigui, la part que quedava fora de micro, no pel secretisme, tot el contrari, sinó per la llibertat d'arribar a acords, de parlar, de fer feina, de treballar amb veïns, per mi era la part molt més agradable, però de lluny, no? I a més, també la reflexió que hauríem de fer és la Maria que deia que el segueix per televisió, ara que es pot fer, o si no per la web de cugat.cat. Jo alguna vegada sí que és veritat que treballant, si no tinc reunions i estic sol, a vegades sí que l'he posat, allò anar sentint. Però vull dir que
online l'he vist.
Torno a dir que reconec que l'he vist potser màxim una hora, quan els he posat. S'ho han de fer mirar, perquè si al final volen arribar a la gent, estan aconseguint tot el contrari. O sigui, amb aquests discursos eterns que
reiteratius.
A més, el ciutadà no s'hi sent identificat, perquè al final tampoc estan parlant de la majoria de les vegades de la seva problemàtica real, no? I quan toca temes realment de ciutat, allò, no? La carpeta d'urbanisme, la carpeta quan va per tinents d'alcalde, veus que de cop el debat baixa de nivell, de to i de durada. Dius, home, doncs si justament és això el que hauríem d'estar discutint i explicant quin és el nostre posicionament real en temes de ciutat.
Un dels temes més importants que es debaten als ajuntaments, i jo des del 79 ho tinc vist així, és el pressupost. El pressupost, pel que veig últimament, és el que menys debat té. No sé per què, si no saben per on posar-s'hi, o si no saben per dir per què voten en contra, o no ho sé, a veure, no ho sé. Però és veritat que jo crec que si continuen així els plens, el públic de carrer no se n'entera de res i s'avorreix molt i no li sembla que estiguin defensant les seves problemàtiques del carrer. A mi em dona aquesta impressió, vaja.
De tota manera, les retòriques, amb els plens, amb els parlaments, moltes vegades baixen de qualitat, no? O sigui, la retòrica, pròpiament dita, es baixa una mica de qualitat. No
ens posem amb la qualitat de la retòrica perquè em sembla que ens faríem mal els plegats.
La retòrica és una pitjoria amb terrenys pantanosos.
En aquesta època també.
Vols dir l'oratòria, vols dir?
No, jo dic inclús la retòrica. Hi ha l'oratòria i la retòrica. Per tant, a mi em dona la sensació que, esclar, o xiques una mica el nivell, o si no, realment, doncs això queda molt avorrit. I moltes vegades als plens es podria donar un toc d'humor el qual doncs, moltes vegades fa falta, no? aquest toc de satíric, o, més que d'humor, un satíric o una mica irònic.
Però per això es necessita tenir una certa intel·ligència.
Sí, no, és evident, no? I per tant, doncs,
tot,
és complicat.
Tot sigui dit de passada.
Sí, sí, exacte, vull dir, aprofitant, ara no, ho deixo caure.
Que, la nostra època també, vull dir, no és que nosaltres siguem més intel·ligents que els altres.
No vull dir
que falta en general una mica de sentit intel·ligent del discurs, no?
Per fer-lo més amè, no? D'alguna manera, també.
Sí, és fer una miqueta més amè el tema i, per tant, tot i així, la política és avorrida. La política és avorrida. Per tant, vas al Parlament anglès i també moltes vegades hi ha unes batusses impressionants, també. El que passa és que ells estan més acostumats...
També hi ha gent dormint, al Parlament anglès.
Eh?
També hi ha gent dormint al Parlament anglès.
Sí, 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 i per tant, no ens creiem que hi ha... Bueno, hi ha
jo crec...
Una sèrie formal de textos que, evidentment, no, que s'han d'aprovar, és a dir, que no sé què de l'aigua, que no sé què, no sé quan...
Sí, bueno, però, hòstia, Albert, que dius, convindràs... Jo no la trobo avorrida, la política. A mi m'encanta la política. El que trobo avorrit són els plens, perquè penso que no es fa política en els plens, es fa una altra cosa. Però no política.
S'escenifica la política. O els posicionaments polítics.
Però llavors hi ha molts mals actors per escenificar això, diguéssim. En general, eh? Vull dir.
No, però vull dir que en general també la política, quan tu tens que aprovar lleis en concret, ostres, són feixugues, perquè jurídicament tenen uns certs problemes i per tant...
De vegades més que els continguts, de vegades, el plens, això, és continent, i és el protagonisme, és a dir, qui, per conèixer líders dels partits polítics, sí. o vas a un ple i te n'adones doncs, qui és qui, o després ve una campanya i la gent no sap ben bé, aquella persona doncs, que es presenta no sap ben bé qui és. Llavors és una manera de donar a conèixer els que d'alguna manera estan predisposats a assumir una responsabilitat i una representació política. I això sí que doncs, és una de les funcions que té un ple, és posar sobre la taula els referents de diverses maneres d'entendre la política municipal.
Sí, però ens estem acostumant.
Però s'hi posa el nom, aquí. Vull dir, no només la sigla, sinó que s'hi posa el nom.
No la ideologia que representa aquell nom, en general, eh?
No, falta ideologia.
Falta ideologia.
No, algunes vegades penso que estem en l'era del Twitter i del Facebook i de la frase feta. Sí. I moltes vegades doncs, les relacions personals que hi ha de diàlegs estan basades en aquest sistema. I estem perdent aquesta capacitat, a medida dialèctica, de discussió, una mica més il·lustrada, diria, no? Estem en una situació, des del punt de vista de xarxes de comunicació, no sé, l'altre dia deia, Maria, que sempre dic, què vol dir ser socialista en el segle XXI?
Vol dir moltes coses, ara.
Estem entrant en grans debats, necessitem
més estona del programa.
Per tant, hem de dir, s'ha de fer un congrés general internacional. Perquè on està el socialisme del segle XXI? Perquè, clar, tenim clar...
I on està la dreta, i on està el populisme, i on està...
I per tant, s'han ajuntat moltes coses, a la qual doncs, el Twitter, amb una frase feta, ho tenim tenint l'exemple del Trump.
Sí.
Per tant, i no, però, mi d'aquí també, perquè realment doncs, tothom està al ple fent tuits i fent Facebook.
L'altre dia, aprofitant que hi ha algun periodista per aquí, l'altre dia una periodista amb la que jo li sento un gran respecte.
Més d'un, més d'un.
La Milagros Pérez Oliva.
Sí,
ho dic bé, oi?
Sí,
deia una cosa que em va semblar genial. Deia, és que els periodistes ens hem d'acostumar també a dir la veritat. Perquè sovint... si surten trams o surten altres històries és perquè s'ha vengut una pel·lícula que no s'havia d'haver vengut.
Però no és... aquí hi ha el doble.
Ho deia
no?
ella,
Sí, estic d'acord amb això. Però ja se n'encarreguen els partits, els polítics, de colar aquests missatges i ja tenen d'alguna manera el compromís d'uns determinats periodistes professionals o mitjans concrets que els hi canalitzen. Vull dir, no, tu obres els diaris i els missatges no són exactament iguals. I els tuits, depèn on t'estàs enganxat, doncs et venen d'un corrent
Maria,
o d'un altre.
Això a Barcelona sí, a Catalunya sí. Vés-te'n a Salamanca, a veure quins mitjans de comunicació tens.
No ho conec.
Doncs vés-hi.
Segurament sigui una terra molt maca per,
preciosa,
per gaudir.
És bonica. Això, és una ciutat fantàstica. Es menja de conya, es viu molt bé. Però quins mitjans de comunicació tenen?
I a més pots anar a veure els papers de Salamanca allà.
També,
hi ha coses més maques que anar a veure els papers de Salamanca.
Tant de bo només anessis a veure la façana de l'arxiu i no l'arxiu. Ja sabem on hauria de ser.
No, però estaria bé, no? Jo sempre dic que a Salamanca estaria bé fer un centre cultural de Catalunya, perquè la gent anés allà a veure qui és Catalunya, que estaria molt bé, que encara que els papers estiguessin allà, que s'exposessin.
Jo crec que els papers estan allà perquè no saben on els tenen. Entre altres coses, no?
De fet, dels papers de Salamanca fa temps que no se'n parla.
No, clar.
No fa molt
de fet, ara amb la comissió bilateral aquesta...
Ha tornat a reixir.
Són aquestes...
I amb bona voluntat de retornar el que falta.
són aquests temes que desapareixen sobtadament durant, sí, durant molt de temps, quan semblava que eren la cosa més important del món.
Que es fan servir també, doncs, per fer bullir l'olla.
Que s'utilitzen, sí, perquè, a veure, tu vés-te'n a un arxiu, no sé si heu tingut ocasió d'anar a masses arxius, però sí, busca, sí, busca un paper a l'Arxiu General de Catalunya, eh?
No, Déu-n'hi-do.
Està ben organitzat,
sí,
tot i així.
Jo quan he anat i he demanat una cosa, me l'han portada.
Està ben organitzat. Sí,
eficient, sí, i perfecte, eh?
També és veritat que a vegades amb aquestes coses també cal preguntar-se quanta gent...
I treballa.
I consulta.
Exacte, una mica va passar també amb les obres de Sixena. També una mica que quanta gent va a veure una cosa a l'altra i després fem una gran cosa. Però canviem de tema. Centrem-nos en notícies que han passat avui, que temes que són d'actualitat avui. El titular de Cugat.cat, Sant Cugat s'acosta als 100 agents de la policia local amb 5 noves incorporacions. El tema de la seguretat també ha format part del debat públic a la ciutat durant els últims mesos, amb les xifres de robatoris, amb altres xifres sobre delictes. Vosaltres creieu que Sant Cugat és una ciutat segura?
Jo crec que sí.
Jo crec que és una ciutat segura, però que tenim insuficient número d'agents. Mm. Per la població, pels quilòmetres quadrats que té Sant Cugat i pel número de població que tenim, hauríem d'estar els 200 agents. Perquè pensa que 100 agents vol dir 20 agents al carrer, perquè fan 5 torns, perquè la cosa està molt, perquè són 365 dies a l'any, 24 hores al dia.
S'han d'espotjar, clar.
I vacances i dies de festa. Vol dir que Sant Cugat, amb els barris que té, amb el territori que té, necessitaríem en aquest moment 200 agents.
Parlem de policia municipal.
Policia municipal.
Sí, 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 sí. Parlo de policia municipal. Jo parlo de policia municipal.
A veure, en tot cas també definir o saber quines són les funcions de cada policia.
Exacte.
No? O sigui, seguretat ciutadana.
Això volia dir.
Per entendre'ns, i no vull ser barroer, però perseguir lladres és una competència.
Mossos d'Esquadra.
Evidentment que la policia local hi ha de donar suport, però és competència de Mossos d'Esquadra. A mi no m'agrada, el debat no ha anat per aquí, cap de vosaltres, eh? Però no m'agrada ajuntar allò de més policia, més seguretat. No voldria anar en aquest titular en absolut, però sí que voldria posar a manifest la realitat dels municipis que són tan horitzontals.
O sigui,
al final, quan tu crees aquests models de ciutat, et generes uns problemes i unes despeses. I per tant, ara hem d'assumir que Sant Cugat, doncs, molt bonic, molt enjardinat, molt verd, molt ample, però això genera uns problemes, entre d'altres, de seguretat, no? Si ara aquesta pregunta la fessis a l'Avinguda de la Floresta, que han tingut robatori dia sí dia també, doncs evidentment Sant Cugat és un autèntic desastre. Crec que amb xifres globals no podem dir-ho. Ara, que hi ha zones, doncs, que requereixen d'una especial atenció, és evident. O sigui, que els models de ciutat que hem creat doncs, venen amb una despesa afegida de molts temes, eh? no només de seguretat. I en cap cas em sumaria, com us he dit, el titular de allò, més policia, més seguretat, no és ben bé així, vull dir, al final
no.
Més cohesió, més inversió en molts àmbits ciutadans, també contribueixen amb la seguretat.
Reflexió, Toni. Jo penso que estàs molt...
Avui estem molt d'acord, avui. Això està molt bé. Està molt bé.
No, perquè lligar això, seguretat, mitjans i model de ciutat, això, aquest és un dels debats que hi hauria d'haver, suposo que quan vingui campanyes electorals això es farà,
no?
Hi ha coses que no són...
No es farà, ja t'ho
dic. Ja són irreversibles. Vull dir, el model és el que és, el que es va planificar, que no l'hem qüestionat gaire, penso, però que té els seus costos.
Jo et diré, jo vaig
treballar... I no resol amb la policia, només.
Jo vaig treballar durant més de 20 anys en una ciutat del Baix Llobregat que tenia té el mateix número de ciutadans que Sant Cugat, i amb 100 policies cobries les necessitats que ha de fer un policia local. A Sant Cugat, no. Per això, pel model de creixement, per l'extensió quilomètrica.
Sí, perquè és tenim, expansiu, vull dir, per tant...
Perquè tenim avingudes i carrers que a la nit no hi ha llum, entre altres coses. Per tant, parlem de Sant Cugat, parlem del que es necessita a Sant Cugat, i estic absolutament d'acord que més policia no vol dir més seguretat. No tindria que lligar-se aquesta terminologia.
Sí,
no,
allò,
hauria,
no només, no?
Jo me'n recordo que quan vaig estar de regidor, a la més absoluta oposició, evidentment, no hi havia ni que estaven a la més absoluta poder, i nosaltres estàvem a l'absoluta oposició. Comentàvem una cosa, que el tema de les càmeres, les cambres de videojocs, esclar, que no sé si funcionen o no funcionaran en aquests moments.
Però imagina't en una ciutat tan extensa.
Sí, sí. No,
distribueix i càmeres amb aquests zones.
I els deia, vols dir que val la pena posar càmeres, gastar-te uns diners per posar... És que em deien que sí, que evidentment doncs, era una cosa primordial. I dic, no sí, crec que valgui la pena.
Aquí, i recordo perfectament aquella comissió informativa, sí, perquè sí. Crec que estàvem junts.
Estàvem junts, sí, sí.
On vaig fer la pregunta de... O sigui, per què les posem al carrer Santa Maria
sí,
i no
sí,
les posem sota el túnel de l'estació sí, on hi han hagut uns quants problemes?
Sí.
No? O sigui, per què? Pues, al final, malauradament,
hi havia també, el posicionament,
també era un punt d'aparador, no? De dir, bueno, les posem al carrer Santa Maria perquè és el...
Sí que, tothom ho sap.
Sí que hi ha molt... Que es sí, poden sí, produir, sobretot, en
època de Nadal,
molts
punts,
etc.
Sí. Sí.
Però, clar, no només hem de fer-ho així. I llavors la pregunta era, ens van passar unes dades en percentatges. El 100% de robatoris en bancs s'han produït a l'eix de vianants, no? Ens deien, me'n recordo aquesta xifra.
Sí, sí,
i vaig dir, molt bé, doneu-me-la amb números absoluts.
Hi havia una estadística,
és aquest,
però...
Aquest 100% era un.
Sí.
Clar,
però on estan situats els bancs?
Un.
A l'eix de vianants.
Dius, home...
I el centre d'interès agafa un sector determinat, que és molt important, els bancs, és veritat.
Clar, llavors,
però els habitatges, que ara hi ha doncs, els robatoris que hi ha hagut, i em diràs tu, no es fan al carrer Santa Maria quan s'entra en un pis, es fan en altres indrets. I llavors allí com hi arribes a nivell de control, de prevenció.
No, és que això comences amb les càmeres i acabes amb les pilones. I acabes amb una ciutat, a dir, doncs, aïllada totalment. Perquè, no, per aquí no es pot passar i per tant posem una piloma perquè aquí és perillós. Clar, hi ha exemples, molt a prop d'aquí, que no diré el nom, que posen unes pilones perquè no passi la gent i dic, escolta, no pot ser el dia que hi hagi un problema de seguretat o hi hagi un incendi o qualsevol cosa d'aquestes que fan els bombers com per passar. Vull dir, arriba un moment que hem de vigilar perquè la seguretat hem de donar la sensació de que tenim seguretat, el que passa és que s'ha de millorar, és evident, però tenim seguretat. Vull dir que Sant Cugat és una ciutat segura, jo diria. En termes generals és molt segura.
On es focalitza els problemes de seguretat? En quins àmbits? Els àmbits, bàsicament, de robatoris. Perquè
els robatoris amb força són els que,
sí, sí,
el que has
entrat. Els que preocupen són els robatoris.
Que compte val a dir-ho, que robatoris amb força no impliquen cap mena de violència contra les persones. Un robatori amb força, això s'ha de dir les vegades que passa, perquè a vegades no s'acaba d'entendre. Un robatori amb força és quan es força un habitatge, és a dir, una porta, una finestra.
Hi ha una diferència.
Aquí, bàsicament, és això. Vull dir, aquí no hi ha... batalles, campals al carrer... I...
Sí, sí, hi ha una diferència amb hurto, no? Allò que deia hurto i robatori, no sé, hi ha un...
Sí, això és,
una diferència...
els furs són quan es roba per un valor inferior de 400 euros i el robatori és quan és superior a 400 euros.
El que passa és, clar, seguint amb el tema territorial que abans apuntava el Toni, la Floresta és molt difícil de vigilar, perquè al centre de Sant Cugat pot passar un cotxe patrulla, que normalment no passa quan hi ha un problema, però pot passar, però per la Floresta com hi van? Pels carrers de la Floresta o pels carrers de les Planes. Per tant, és un problema de territori.
Afegit. Sí, és un
problema afegit de territori, sí, sí. Molt greu.
Sí, però no per això no hi ha de tenir seguretat, vull dir, des del punt de vista extern, no? El que passa és que, evidentment, el que va a viure en una torre sap els avantatges i els inconvenients que pot tenir això, no? I, per tant, hem de dir, doncs, ha de prendre més mesures que no pas una persona que viu en un pis. Sincerament, és això. I, clar, què passa? La gent que viu en una torre diu, no, és que vull estar segur al 100%. És impossible, és molt difícil.
La seguretat al 100% no existeix enlloc.
No existeix, no.
Sí, però llavors, està clar, ho assumeix cada un, això. Diu, no hi ha una seguretat col·lectiva.
No, ja, clar.
Que jo poso les alarmes doncs, per tot arreu i aquí doncs, em blindo jo, la meva casa. Però això, llavors, l'Ajuntament sí que és el que ha de tenir una planificació.
Sí, externa, més que interna.
Per la seguretat col·lectiva, no?
Canviem de tema, hem parlat de seguretat i ara parlem d'un altre dels grans temes de l'habitatge i en parlarem més endavant perquè serà recurrent i hem parlat en altres tertúlies, però parlem de l'altre tema d'aquesta setmana, que és aquesta futura integració de Sant Cugat a la zona 1 de la exacte, de zona 1 tarifària d'aquesta autoritat metropolitana del transport.
Tant de temps reivindicant,
sí.
I ara sembla que no tothom hi està d'acord. És curiós en aquest cas. L'Ajuntament el que ha dit és que defensa la integració de la zona 1 com un estalvi per al ciutadà i per al consistori. Hi ha una certa polèmica sobre si
qui paga
aquesta integració.
Bueno, el paguem tots amb els nostres impostos, diguéssim. No paga el consistori, ho paguem nosaltres.
Sí. El consistori no paga mai res.
Jo hi estic
rebaixa, sembla, el preu del bitllet perquè va a una sola zona.
A la meitat.
Però a la meitat. Però llavors sembla que s'ha de compensar d'alguna manera a nivell
a
municipal.
Municipal, sí.
S'ha de compensar a l'empresa, doncs, del...
Bueno,
I això, per això ho paga no el que fa servir el tren, sinó que el paga tots els ciutadans.
Però això ens passa, mira, ens passa amb les escoles bressol, ens passa amb tantes coses, sí, que jo trobo lògic que amb la quantitat de gent que agafa el tren, a més, penseu que aquí estem a mig camí, però de Barcelona a Terrassa és tarifa 3.
Sí, sí.
Un dels elements polèmics és que ara la connexió
no,
amb el Vallès serà més cara.
Sabadell 2.
És 2.
O sigui, ens obrim uns, o facilitem l'accés a Barcelona, però ens tanquem al Vallès. O sigui, jo el que defenso és que sigui per distància. O sigui, al final, la tarifa del bitllet de tren sigui pels quilòmetres recorreguts. O sigui, recuperar una mica el que havia sigut fa
que
molts anys.
Això és el que... Els que és...
Llavors, clar, la zona 1, integrar Sant Cugat i altres municipis, crec que Cerdanyola també,
bastant,
no?
Sí.
A la zona 1, molt bé per qui va a Barcelona, però què passa amb la connexió amb el Vallès? O sigui, els que fan el viatge cap a l'altra direcció, i veure també Sabadell i Terrassa, que estaven en zones diferents...
Estan, no? Encara?
Sí, una estava a la 2 i l'altra a la 3.
No, un està des de Sant Cugat a Sabadell és la 1
2.
I de Sant Cugat a Terrassa és la 2.
És una...
Però des de ara seran 3 zones, 3 zones des de Terrassa i 2 des de Sabadell. A partir
potser també tenia poc sentit des de Sant Cugat.
Que amb el nou sistema seran 2 zones des de Sabadell i 3 zones des de Terrassa.
D'aquí a Terrassa 3 zones?
Sí.
No des de Barcelona.
Perquè Sant Cugat passa a ser zona 1. Per tant, la mateixa que Barcelona, com era fins ara anar a Barcelona.
No, per anar a Barcelona de Sant Cugat necessitaves 2.
Ara necessitaràs un.
Et caldrà una, però si agafes l'altra direcció, o sigui, te'n vas cap a Terrassa...
Això no, a mi estic d'acord amb
no
tu,
quadra.
Això no quadra.
Això no quadra. Llavors, el que hauríem de fer
i fins
és...
l'autònoma seria 1.
L'autònoma, ja com és Cerdanyola...
No.
De Barcelona no, però d'aquí sí.
D'aquí sí, però de Barcelona no és 1.
Jo vull
defensar... Però passarà a ser 1.
Passarà a ser
perquè Cerdanyola també entra.
Seguirà sent una zona.
Sí, sí. Perdoneu que jo tota l'estona estic parlant des de Barcelona.
Sí.
Serà 1.
Sí. Jo parlo només des de Sant Cugat.
Cerdanyola...
Tot això de la zona és una mica caòtic i s'ha de fer un...
Amb Renfe és igual.
Bueno, però Ferrocarrils de la Generalitat, l'estació de Bellaterra i de l'Autònoma és terme municipal de Cerdanyola. I per tant passen a la zona 1 també.
Jo tenia una proposta molt agosarada en el seu dia que vaig fer, i una mica més em foten fora de la política, que era fer tot Rodalies i tot el que és els ferrocarrils que siguin gratuïts.
Bueno.
No, gratuïts. Però que
xocolata desfet al final.
No, hauríem de mirar com ho farem, això.
Que es cobri un impost a la ciutadania que paguin tant els conductors de cotxe, que realment van amb cotxe perquè hi ha molta gent que va amb transport públic, i la gent que va amb transport públic que sigui gratuït. Perquè això, la mobilitat, seria diferent. O sigui, tota la mobilitat de Barcelona, tota la Rodalies, sí, tot seria diferent. Si tothom paga 10 euros d'impostos, només 10 euros d'impostos...
Això no ho han aconseguit ni a Alemanya.
No, però m'entens que dius, sí, no, ja ho sé que és molt agosarat. Però moltes vegades aquestes coses, si fas unes propostes agosarades, pots treure el rendiment des del punt de vista de mobilitat, perquè la gent agafaria molt més el transport públic, en fi, hi hauria una mobilitat diferent,
Aquí
un col·lapse totalment diferent.
Aquí a Sant Cugat tenim un ciutadà que en sap moltíssim de mobilitat, sí, que és el Jordi Prats.
El Jordi, perdó, el Jordi.
Que jo crec que si un dia el convideu a parlar només de mobilitat, sí, us pot donar una lliçó de per què és tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, i sí, és que en sap. Vull dir, les Olimpiades, tota la mobilitat la va portar ell, i va portar les Olimpiades de Sydney, i... però és que en sap de trencs.
En sap de moltes coses.
I d'autobusos, suposo, també, no?
Però de tren també.
Si ho convideu, segur que us ve i...
Ens ho apuntem.
Jo crec que és això, reivindicar el quilometratge, Perquè al final no pot ser que ara premien a Barcelona i et sancionin a Terrassa. Això no, no
val a dir que és el futur passa per la T-mobilitat, però sí, és una solució provisional aquesta de Sant Cugat Zona 1.
I és després, provisional, què vols dir?
Que la
encara
idea,
no està tancat.
No, no, que la idea és que s'apliqui en un futur, que havia de ser ja la T-mobilitat, que es funcionarà per a distància, com comentava el Toni. Exacte. Però que de moment, mentre no arribi aquesta T-mobilitat, Sant Cugat passarà a ser la zona 1 a partir del gener de l'any que ve.
I després el que deia l'Àlvar, no? De com promocionar que la gent deixi el cotxe i agafi el transport públic, és inversió, és més inversió. Al final, pensem quina facilitat tenim anar a Barcelona, però ara penseu des de Sant Cugat en transport públic anar doncs, a Sant Boi del Llobregat.
Ja t'ho dic jo.
És un drama.
O sigui, és un drama.
I amb cotxe, sense trànsit. Sense trànsit, amb cotxe, deuen ser uns 20-25 minuts a arribar a Sant Boi sense trànsit.
Què he de dir? Ara,
al matí potser estàs una hora i quart.
Al matí estàs 2 hores.
Amb cotxe?
Amb cotxe.
2 hores a arribar a Sant Boi?
2 hores amb cotxe.
En hora punta.
Clar, perquè no, si vas a treballar dia. A les 8 del matí o a les 9 del matí, que és l'hora punta, Mercabarna és l'hora d'entrada, anar cap al Baix Llobregat a aquesta hora són una hora i mitja, 2 hores.
Però aquí,
si no tens
aquí sí que l'eficiència doncs, d'anar a Barcelona i agafar el metro t'estalvia tot aquest enrenou del cotxe.
I des de Barcelona has d'anar a la plaça Espanya i des de la plaça Espanya...
No,
perdona.
Per anar a Sant Boi?
Plaça Catalunya,
plaça Catalunya,
plaça Espanya, la línia de Baix Llobregat.
Ja t'ho dic jo.
Hi ha gent que fa autèntiques gimcames per arribar. Tenim el nostre tècnic, el Josep Maria, és un gran coneixedor de la mobilitat urbana.
Segons quin horari són 20 minuts. Clar, si tu surts a les 10 de la nit de treballar, vas amb cotxe.
O, per exemple, la mobilitat d'anar a Barcelona. Sempre he dit que les motos haurien de tenir via lliure en els túnels de la Vidrera. Perquè tots els nanos joves que puguin anar amb moto des d'aquí fins a la universitat així puguin tenir el peatge gratis.
Per acabar-ho de col·lapsar?
No, de motos, Motos.
Motos.
Però que vagin amb tren per anar a la universitat, que vagin
amb tren. No, però que hi ha coses d'aquestes que es poden fer, que són petits detalls.
Sí que és veritat que des de Sant Cugat a Barcelona, a qualsevol punt de Barcelona, pràcticament trigues el mateix en tren que en qualsevol altre.
Jo a Barcelona sempre hi baixo en tren, sempre, vagi on vagi. Sí. No baixo mai amb cotxe.
Jo també, i això que em marejo moltíssim els ferrocarrils. Pues és una història que algun dia hem de parlar.
Amb els nous et deus marejar
molt,
més.
No,
és el sistema hidràulic. No, sí.
No sé què és, però jo amb qualsevol... Jo a la Renfe llegeixo els autobusos, cap problema, però els ferrocarrils em marejo de forma impossible. Sí, arribo marejat, però marejat, que m'he de seure.
No hi ha molta gent.
És un problema.
Però ara Sant Cugat ha perdut problemes. És a dir, el problema de Sant Cugat ara, com que han allargat les vies que passava d'ell fins al final i a Terrassa, els trens que passen amb hores punt aquí és anar dret i encaixant fins a Barcelona. Vull dir que s'ha perdut, entre cometes, comoditat doncs, pel transport. Hi ha la gent que també això el preocupa. Llavors diuen, no agafa el cotxe.
Bueno, però depèn dels horaris. Més de veure d'on traiem els calés,
més freqüència de trens, quasi és impossible tècnicament.
I horaris. És tota la cua de maniobres que s'hauria de fer a plaça Catalunya, o sigui, tota una sèrie d'inversions.
I horaris de treball,
que et permetin...
I horaris de treball. Tu lleves a les 7 per arribar a les 8 a Barcelona i tardes molt més que no pas si t'arriba. Te lleves a les 8 i a les 9 agafes el cotxe i de 9 a 10 no hi ha tant de trànsit. O sigui que si
els horaris, sí.
Adoques els horaris moltes vegades de treball...
Amb cotxe
i amb vehicles...
Això t'hi pot...
Clar. No, però que les empreses també moltes vegades diuen no, la pots arribar una mica més tard i després allarga una mica
la reforma horària del canvi d'hora també serà un dia.
Sí,
tema de debat, interessant.
Ens queda l'opció de moure els centres de treball perquè estiguin al costat de casa, és una manera de fer-ho.
Albert, jo voldria que posessis abans d'acabar el recordatori que estem al Festival de Poesia.
Sí, en parlarem d'aquí res, no? Precisament ara us anava a dir que... Ara
amb els poetes.
Jo penso que és important també doncs, dir que, home, doncs això, Sant Cugat ha sabut explotar-ho i penso que déu-n'hi-do l'oferta que hi ha hagut.
Montserrat Abelló, que va ser...
No, i avui a la nit de la poesia...
Després del butlletí, miren el Joan Tres i el Jordi Van Campen a parlar del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, o sigui que m'ha anat molt bé per explicar què és el que...
Per l'actualitat.
Què és el que farem després.
Jo abans de despedir-me també vull fer una cosa que m'has dit abans que ho havíeu fet la setmana passada i jo no vaig tenir oportunitat, i és adreçar el meu suport a la família del Pep Blanes, perquè penso que ha sigut un gran santcugatenc i una persona molt entregada a tot el que ha sigut el poble. I, per tant, el seu fill, la seva filla, el meu reconeixement.
Sí, doncs amb això ens acomiadem. Toni Ramon, Maria Sansa, Alba Roda, Josep Maria Balcells, moltíssimes gràcies per aquesta primera tertúlia de dijous. Esperem que sigui la primera de moltes.
Molt
i tornem després del butlletí amb Jordi Van Campen i Joan Tres i una mica de poesia.
Molt bé,
bon dia.